La Caravana, amb Joan Trias.
Uns minuts que passen ara mateix de les 4 de la tarda. Tornem a posar en marxa aquesta caravana i ho fem obrint-li les portes ni més ni menys que l'actriu Iria del Río. Iria del Río, coneguda a casa nostra per ser una de les grans protagonistes de la sèrie de TV3, Les de l'Hoquei, i veure també Les xiques del cable i Amar en tiempos revueltos. Iria del Río, a més, s'endinsa ara en el món del thriller de la mà del director Patxi Amezcua amb la nova pel·lícula Infiesto, un film que podem veure a partir d'avui mateix a Netflix i que ens trasllada al 2020, concretament als primers dies de la pandèmia, en una conca minera d'Astúries. Allà Iria del Río, juntament amb Isaac Ferriz, seran els encarregats de portar la investigació d'un cas que es tornarà cada vegada més i més fosc. Iria del Río, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Iria, de seguida parlem d'Infiesto, que és un pel·liculón, deixa-m'ho dir-t'ho ja.
Que bé, quina il·lusió que em diguis això.
De veure-la ahir, i de seguida en parlem. Abans, però, quan vas tenir clar que et volies dedicar al món de la interpretació, recordes això o no?
Doncs sí, tenia intuïcions des de molt petita, realment, no tant com de que em volia dedicar, perquè quan ets petita, diguéssim que ho veus lluny, ho veus quasi intocable d'alguna manera, però bueno, jo ja feia teatre, típic que feia extraescolars els caps de setmana i de més, i ja quan vaig començar a fer-me gran, vaig estudiar una altra carrera que no té res a veure amb això, vaig fer treball social a la UB, i quan vaig acabar l'últim examen de carrera vaig decidir que volia ser actriu, bàsicament, i em vaig posar a estudiar ja com amb 23, 24 anys. Vaig començar la meva formació com a actriu i no em va anar tan malament. O sigui,
això t'anava a dir, no t'ha anat tan malament. Les de l'Hoquei, Les xiques del cable, Amar en tiempos revueltos. El teu primer paper gran és Amar en tiempos revueltos? És l'estrella?
Sí, sí, considero que sí, perquè va ser la meva primera experiència, diguéssim, amb un personatge en pes durant un temps, durant uns mesos, va significar marxar a viure a Madrid. O sigui, va suposar tota una sèrie de coses que van fer que la cosa es posés una mica més sèria. Ara ho recordo com mega llunyà, perquè fa més de 10 anys d'això. Passa molt ràpid el temps.
Ara em deies, vaig haver d'anar a Madrid. El món de l'audiovisual, el món de la interpretació, és a Madrid?
A dia d'avui crec que no. Fa 10 anys poder estava més centralitzat. Aquí sempre hem tingut TV3 i sempre s'han fet coses interessants, però sí que és veritat que ja hi havia, com, diguéssim, a priori, més oportunitats o més varietat. Hi havia més portes a les que trucar, poder, no? Però crec que el mapa ha canviat molt amb l'arribada de les plataformes i de més, i s'ha descentralitzat molt també. Els rodatges ja no passen a Madrid, només. Diguéssim que jo l'últim any i mig he estat rodant entre Astúries, Galícia, Almeria, Barcelona, vull dir que realment no sé on visc, perquè em passo el dia fent maletes. Crec que no, que ja no passa tot a Madrid.
Ara en parlarem, d'Astúries, que té molt a veure amb aquest Infiesto. Abans, però, t'hem vist també sèries com, ho dèiem abans, Les xiques del cable, El ministerio del tiempo, has estat a Mar en tiempos revueltos, sèries de ficció històrica.
Correcte.
T'agrada tu la ficció històrica o ha sigut tot casualitat?
M'agrada la ficció... Sí que m'agrada la ficció històrica. És cert que vaig començar a fer molta... Ara ja fa estona que no faig època, però és veritat que, ara que ho dius, vaig enllaçar uns quants projectes d'època. Sí, m'agrada. No sóc potser una fan absoluta de veure. Ara que em fas pensar en això, poder no és el gènere que més freqüento, però sí que m'agrada.
I em vas parlar, parlaves també de TV3, on vas estar amb Les de l'Hoquei, que va significar un gran boom, allò, no?
Sí, va ser molt guai, sí. Sí, sí, és una sèrie que li tinc molt, molt carinyo, perquè, bueno, em va agafar en un moment... Em va agafar en un moment que jo tenia moltes ganes de venir a Barcelona, tenia ganes de treballar en català, no havia treballat a TV3, havia fet algunes cosetes així petitones, però va ser com una oportunitat de treballar a casa, i a més va ser amb un equip de gent que, bueno, que ja s'han convertit com en amigues, i va ser un rodatge molt, molt, molt especial, molt bonic.
T'interessava l'esport abans o no?
El què, perdó?
T'interessava l'esport?
No he sigut mai massa d'esport, t'he de dir. Ara, mira, estic en un moment vital que m'està començant a interessar més. Però era un univers que em quedava molt lluny, i més el de l'hoquei. No tenia ni idea que l'hoquei tenia tant espai a Catalunya i que era un esport tan important a Catalunya. Però va ser com un... Va ser un viatge molt guai, perquè vam conèixer, vull dir, totes les dobles que feien, diguéssim, de les nostres protagonistes quan jugaven als partits reals. Eren noies que es dedicaven professionalment a l'hoquei, i llavors vam anar a veure molts partits i em va encantar. Realment em va semblar un esport molt bèstia. És molt interessant veure-la en directe perquè al·lucines. A més, crec que veure el femení d'hoquei és molt diferent veure el masculí. a nivell visual, les noies es mouen d'una altra manera, juguen d'una altra manera, i em va semblar hiperatractiu de veure. Sobretot l'esport femení, o sigui, l'hoquei femení, em va semblar una cosa molt bèstia. Ens vam convertir en fans absolutes de les nostres dobles, que eren les jugadores del Manlleu i del Palau, que els envio una abraçada des d'aquí, que segur que se'n recorden de tot aquell viatge que vam fer totes.
Clar, si pregunto el dia d'avui, Iria, en quin estat trobes l'esport femení? De seguida et preguntaré per la interpretació en femení o per la direcció en femení en el teu món, però l'esport en femení?
Doncs com en quasi tots els sectors, encara estem molt enrere. Penso que hi ha moltíssimes coses a conquistar. Per sort o per justícia, o perquè ha de ser així d'alguna manera, cada vegada hi ha més espais als mitjans de comunicació, cada vegada hi ha més ressò, més reconeixement, però ens queda molta feina, molta.
Vas fer de Chloe, també, a Històries per a no dormir.
És veritat.
Sí.
No, perquè Chloe, dic, Chloe, quin personatge. Però sí, clar, ara he connectat.
Dirigida per Rodrigo Sorogoyen.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Sí. Què? A més, jo quan vaig fer Històries per a no dormir, ja venia de fer amb ell Antidisturbios, que vaig fer un paper molt petit, però va ser molt guai. La veritat és que treballar amb el Sorogoyen ha sigut una de les experiències més interessants a nivell professional que he tingut, perquè és un director que li agrada molt treballar amb actors i que sap molt dirigir actors. Llavors és un gust perquè et sents com en molt bones mans i et sents fent una feina, bueno, fent la feina d'actriu en si, que és, construir juntament amb el director un personatge, i llavors et porta de la mà sempre, disfruta molt els rodatges. Jo crec que es fa molt evident veient les seves pel·lis i els seus projectes, que hi ha una qualitat sempre artística molt, molt, molt alta.
Parlàvem molt del rodatge que es fa a Madrid, del rodatge que es fa aquí a TV3 amb les seves ficcions, del rodatge que has fet per sèries que s'han estrenat a plataformes, i ara es presenta aquest Infiesto també a plataforma, com és a Netflix, tot just avui. Mireu-la, que val molt la pena, ja en parlarem de tot plegat. Les plataformes ajuden o perjudiquen el cinema convencional?
Doncs depèn de com ho mirem. Si jo penso que hi ha coses positives i altres coses que perdem pel camí. Les coses positives, diguéssim, és que d'una banda han canviat el panorama per la feina dels actors i les actrius, i pels equips també. Hi ha molta feina ara mateix, hi ha feina per molta gent que segurament abans no hi havia tanta. Per tant, això sempre és positiu, que la gent tingui feina i que tinguin oportunitats i que es donin oportunitats a nous artistes, a nous creadors i creadores. Que s'arribi a 180 països així com de cop és una cosa com molt bèstia, que no passava abans, no?, d'alguna manera. Llavors és com una finestra que se t'obre a nivell internacional, que és interessant. D'altra banda, què passa? Que, per exemple, Infiesto és una pel·li de la que estic orgullosa i contenta, i penso que és una pel·li bona, i que dius, ostres, i no es veurà en pantalla gran. No l'anirem, si no hi ha l'oportunitat d'anar al cine a veure-la. Això...
Hòstia, molaria molt, eh?
Molaria moltíssim.
Perquè l'imatge és...
Molt. Jo l'altre dia vaig tenir la sort de... Bueno, vam fer un passe a Madrid, a les oficines de Netflix, amb una pantalla gran, i va ser com... A més, el so de la pel·lícula, la música, és molt... Vull dir, genera molt l'ambient i com el lloc, la Conca Minera, que és un lloc tan particular. Llavors, bueno, et fa una mica de pena que no passi per sales i que es perdi com aquesta... diguéssim, aquest ritual col·lectiu de veure una pel·lícula, no?, i després sortir, anar i comentar-la fent una birra. Però bueno, per sort tinc un projector a casa i us convido a que baixeu persianes abans de veure Infiesto, perquè és una pel·li fosca en tots els sentits, i mola com generar com l'espai allò idoni per veure-la.
Ara ens ho deies, Infiesto, que s'estrena avui, jo tinc la possibilitat de veure-la ahir, i després de veure la pel·lícula no em quedava clar què és Infiesto. És un thriller... És una pel·lícula de gairebé de terror. És cinema negre. Què és Infiesto?
Aviam, Patxi Amezcua, que és el director de la pel·lícula, la defineix com un thriller policíac, i sí que hi ha com... Jo crec que Infiesto té alguna cosa com del thriller clàssic, en el bon sentit de la paraula. El cine negre, té un tempo pausat... Hi ha alguna cosa aquí com... Jo el definiria com un thriller policíac clàssic, però en el millor sentit de la paraula, perquè penso que i és un thriller gens efectista, no hi ha girs, diguéssim, rebuscats, sinó, però té un tempo que de sobte, des del minut zero, com que la pel·li t'atrapa i et té allà fins al final.
Clar, no hi ha girs rebuscats, però sí, és una pel·lícula rebuscada.
Sí, tu creus? En quin sentit?
Segurament en el sentit que deies abans, que és una pel·lícula obscura.
Sí, això sí. No, no, clar, és terrible. En aquest sentit és planteja...
I no és una pel·lícula complicada, si era
no,
sentit.
No, 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 però sí que...
Però és tenebrosa.
És tenebrosa, és obscur, és obscura, obscura?
Obscura, obscura.
Obscura existeix, no? Vale. és obscura i planteja un cas i una trama molt desagradables. Però precisament crec que la trama sigui tan escabrosa, en el sentit de apareix una noia després de 3 mesos desapareguda, amb clares senyals al cos d'haver estat maltractada... Però alhora crec que la trama sigui tan potent en aquest sentit i tan fosca i tan de personatges secundaris tots com sospitosos, no saps ben bé, hi ha tota una trama com molt, molt xunga darrere de tot això, fa que els protagonistes s'impliquin com màxim en el cas, que hi ha alguna cosa com de... No, no, això és un compte enrere, no podem permetre que ningú més desaparegui, que torni a passar això. A més, amb unes circumstàncies de pandèmia, confinament de teló de fons, que encara fa que, diguéssim, que en aquell moment el focus i l'atenció de tot el país estan en un altre lloc, no? I estan aquests dos polis de província, perquè aquesta noia mai s'ha vist en un cas com aquest, i crec que el cas sigui tan fosc i tan desagradable fa que els polis s'impliquin d'una manera com quasi personal en el cas.
Ara ho anirem desgranant tot poquet a poquet, sense spoilers, evidentment, però anem coixos d'aquest tipus de cinema a casa nostra?
Jo penso que, aviam, és un any molt bo. Asbestes, tenim un thriller bastant important aquest any que ha deixat el llistó com molt alt. Alberto Rodríguez amb La isla mínima ja ho va fer. Crec que hi ha... que es fa bon thriller aquí. Que se'n podria fer més? Sí, 100%, sí. Però bueno, estic molt contenta perquè crec que aquesta pel·lícula no és producció de Netflix. No tindrem l'oportunitat de veure-la en pantalla gran, però crec que està al nivell de pel·lícules que sí hem pogut veure en pantalla gran, i això és dona molt gust.
Ara em deia, sí que hi ha molt thriller a la cinematografia espanyola, i sí, i absolutament hi ha molt thriller. Jo ho tirava més cap a aquesta mirada tenebrosa, no?, del món. Veia ahir la pel·lícula, i sense entendre absolutament res de cinema, l'únic que m'agrada molt, i comento, és que em recordava molt el cinema d'Àlex de la Iglesia, uh-huh, amb tota la seriositat possible.
Doncs mira... Quina visió més particular? No, em sembla que pot ser. Podria ser una versió... Sí. Àlex de la Iglesia, t'ho compro...
Àlex de la Iglesia en sèrio, exacte.
En sèrio, sí, exacte, sí, sí. Traient-li tota aquesta part seva com loquíssima, no? Com de portar-ho tot a l'extrem, però sí que l'univers aquest del... Hi ha tot un univers asturià del misticisme, de l'ús cèltic, de l'ús satànic, que està per allà darrere, no? Està per allà, i és interessant, sí, vale. Em sembla curiosa aquesta visió, m'agrada.
Hem llegit en una entrevista avui que mai t'havies posat en la pell d'una policia.
No. Primera vegada. M'ha agradat molt, perquè consumeixo thriller, m'agrada molt, i tenia diferents referències de coses que havia vist feia poc, quan vam començar a rodar la sèrie de la Kate Winslet, que a més també va produir ella, que es diu Mare of Easttown, que em sembla que proposa una poli que a mi em va fascinar, perquè de sobte és com... una tia humana amb fragilitats, amb pors, que no sap si ho sap fer bé, i això em va agradar molt, com fugir de l'estereotip de la poli que lo puede todo.
Clar, jo crec que el teu personatge és una dona policia que té pors, evidentment que té pors, uh-huh, però és forta, és valenta, un personatge que crec que s'ha vist molt en clau masculina, però uh-huh, poc en clau femenina, no?
Sí, és veritat. Segurament aquí més. Potser hi ha més referències de pel·lis o sèries de fora que potser ho han explorat més, això, com aquesta que deia, per exemple, de Kate Winslet, no? Però bueno, la Kate Winslet, fixa't que es posa a produir. Es posa a produir i està ella de protagonista, no? Hi ha algú que sí que hi ha... Bueno, que és un terreny potser menys explorat a nivell d'actrius femenines, encapçalant pel·lis on siguin polis que puguin... amb situacions extremes i amb valentia, amb por, però amb valentia.
Encara falta molta visió femenina en el món del cinema?
Sí, tant. Falta tota la del món. Mira, l'altre dia justament veia un documental que em va agradar moltíssim, que crec que encara no s'ha estrenat aquí. Jo vaig tenir la sort de veure'l en un festival a Madrid, un festival de documentals que es fa allà a Cineteca Matadero, que es diu Brainwashed, que és d'una directora que es diu Nina Menkes, que és una bueno, és una directora de cine que ara ha fet ara aquest documental que explora com tota la visió masculina que s'ha fet de la dona, de la representació de la dona al cinema al llarg de la història del cinema. Mm-hmm. I és posa els pèls de punta, bàsicament, aquest documental, perquè te n'adones que la cosmovisió que tenim de la dona a nivell visual i a nivell del món sexual, de què és què fa la dona al món, diguéssim, ha estat explicat per homes, amb plànols dissenyats per homes i amb una visió molt sesgada de la realitat i completament masculinitzada i per conseqüència masclista. Llavors, penso que per sort aquest panorama està canviant i a casa nostra cada vegada hi ha més... Bueno, aquest any els Gaudí ja ho hem vist, quantes directores teníem... O sigui, aquest any és com un any de moltes alegries en aquest sentit. Tenim la Carla Simón, tenim l'Helena Martín, tenim la Nelly Reguera, tenim moltes, moltes directores, Irene Moray, moltes directores, algunes que estan començant, nosaltres que ja estan com més assentades...
I amb tot el carinyo que paisa aquí la cuesta, de totes les dones nominades, guanya un home.
Sí, és veritat. Què hi farem? Bueno, ens estem apropant a poc a poc. No, jo crec que ens estem apropant a que cada vegada hi hagi més referències i que les noies que ara comencen a estudiar cine entenguin que comencen a tenir referents femenines. I totes les que ja han fet pel·lis, que a més el documental això també aprofundeix, moltes dones directores que no tenim ni idea de qui són, de què han fet, pel·lis que no hem vist ningú i que estan allà, el que passa que no se'ls ha donat cap mena de visibilitat. Bueno, això, queda molt camí.
Bueno, anaves als Premis Gaudí. Deixa'm enumerar-te els Premis Feroz, on, sorpresa, una persona es va dedicar a fer assetjament sexual a diferents persones que es trobaven als Premis Feroz. Tu has patit assetjament laboral?
Doncs mira, no n'he patit i probablement... Bueno, és una cosa que tard o d'hora em toqui passar, perquè tard o d'hora et toca passar per algun lloc així, malauradament.
Que bèstia que ho diguis en plan de futur. Sé que passaré per aquí,
Bueno, és que home, assetjament a la vida segur que, vull dir que ja et dic que sí, que m'ha passat, poder no en el terreny laboral, però en altres aspectes de la vida m'he sentit agredida, sí, m'he sentit en una situació desagradable perquè s'han sobrepassat certs límits de respecte, sí. Malauradament passa molt, prou.
Em quedo amb aquest prou. Parlem de coses boniques que deia Carles Capdevila. Com ha estat treballar amb Isaac Ferriz?
Molt bé, ha estat molt bé. Isaac és un company, la veritat, això és el típic, no?, que els actors sempre, aquest tal, el teu company, superbé, tal, tots semblem els millors companys del món. Però he de dir que Isaac Ferriz, de veritat, és un company exemplar. Des del minut zero, des d'abans de començar a rodar, que ja es va posar en contacte amb mi, ostres, tia, que sé que t'han agafat, ja vam començar a treballar els assajos... és que és un actor que treballa des de la intuïció, la visceralitat, tenim maneres... Crec que vam estudiar a la mateixa escola, l'Anci Tunyón, i crec que això ens fa tenir com un olfacte com similar, perquè venim com d'una escola molt, molt igual. Ens hem entès molt bé, és un company molt, molt, molt generós.
Em preguntava què tal treballar amb Isaac Ferriz, què tal estar sota les ordres de Patxi Amezcua.
Doncs molt bé, també. Vam fer un tàndem i un trio. Imagina't, vam estar 6 setmanes rodant, o 7 setmanes, vivint allà, a la Conca Minera,
sí?
En un poble que es diu Mieres.
És amb fred o...?
Amb molt fred, amb molta pluja, eh? Molta humitat, sí. Amb el Patxi ens hem entès molt bé. Ell, a part de director, és guionista també, i té, hi ha algú a Infiesto que crec que la pel·li té una sobrietat i un tempo que té molt a veure amb qui és el Patxi, amb la seva manera de comunicar-se, amb la seva manera d'estar, i crec que es nota molt que el director d'aquesta pel·li és alhora el guionista d'aquesta pel·li, perquè, bueno, no sé, jo crec que a vegades es nota això, no? Quan en la visió del director a nivell visual hi ha un estil que a més després està en el guió. I aquest guió és un guió on els personatges no s'expliquen a si mateixos, sinó que amb poques paraules i amb mirades s'expliquen moltes coses, que crec que això és el cinema, també.
Una pel·lícula molt de gestos, no? Deies a l'inici que és un thriller policíac, un thriller negre... I, a més, darrere fons hi és constantment la pandèmia, i tu vas recordant tota la pel·lícula, no? Jo em quedo amb un frame de la pel·lícula que em vas fer tu esgarrifar, i segurament és molt banal, eh? No us explico cap spoiler, de veritat. Hi ha un moment en què arribes a casa i poses la mà en un vidre i aquella mà és retornada. Clar, això ho hem viscut, però veure-ho, ostres...
És bèstia.
Això us ha passat a l'hora d'actuar?
Doncs t'he de dir que m'ha passat més veient la peli, perquè mentre estàvem allà, és curiós, no feia tant que havia... Vull dir, ja fa un any, eh? Però teníem la pandèmia com més recent. Ara ja ha passat com un any, diguéssim, des que vam rodar la peli, de la pandèmia encara més, no? Però allà encara ho tenia més present, no ho sé, no ho vaig viure tant. Però l'altre dia, quan vam fer el visionat, vaig dir, ostres, clar, és que... I vaig empatitzar, jo vaig, per sort, no vaig tenir cap familiar que, diguéssim, que ho passés, que es posés molt malalt, ni vaig tenir ningú proper que ho patís moltíssim. Els nostres personatges ho pateixen més, d'alguna manera. Ja veureu que tenen, bueno, tenen gent propera, molt propera i important en les seves vides, malalta de Covid o relacionat amb això. Vaig empatitzar molt, doncs vaig dir, ostres, clar, és que va haver gent que no es va poder despedir de gent, va haver gent que, bueno, no sé, vaig connectar com temps després veient la pel·li.
És com readonar-te'n, no?, de tot el que hem viscut.
Sí, sí, sí. A més, jo sempre pensava, dic, quan vam sortir del confinament vam començar a fer com diferents projectes com en relació al confinament, a la pandèmia, i pensava, ja, tan ràpid, ja estem parlant en la ficció de la pandèmia, si encara no sabem ni... Vull dir que encara no hem tingut temps ni com de digerir-ho, i sempre pensava, espero que també els creadors i les creadores es donin un temps per entendre una mica profundament i poder parlar d'això des d'un altre lloc, no? Crec que a la peli el Covid està de taló de fons, no és el tema central. També et dic, ja va bé perquè potser estem una mica saturades i saturats tots una mica ja d'aquest tema. Però crec que dramàticament funciona molt bé en aquest cas perquè és un taló de fons que emocionalment ens col·loca molt ràpid al lloc, perquè tots i totes en algun moment vam patir coses xungues, no?
Clar, és una pel·lícula que et situa en un entorn gairebé apocalíptic, m'atreveria a dir, però és el que et deia, això ho hem viscut. Reviure tot això també t'ha servit de teràpia?
No ho sé si m'ha servit de teràpia, la veritat. No ho sé. Sí que va generar moltes converses entre nosaltres, amb l'Isaac, amb el Patxi, com de rememorar, de fer retrospectiva, de recordar on estàvem, com ho vam viure, què pensàvem de la gestió, bueno, de moltes coses, no? Va ser un viatge, no sé si tan terapèutic, potser ara ho comença a ser, ara que ho dius, no ho sé, potser ara veient la pel·li sí que m'ha fet reflexionar més.
Iria, va, no et vull deixar anar sense preguntar-te per futurs projectes.
Doncs mira, ho tenim bé, entenem bé, hi ha coses sobre la taula de les que no puc parlar bé encara, bueno, això
només
típic,
s'han d'agafar. Només falta que em diguis això.
Clar, per això, no s'ha de dir res, que si no es gafa, però sí que tinc una estrena imminent, que encara no sé quan serà, perquè segurament farà el seu recorregut per festivals primer, que és una òpera prima d'un director que es diu Juan Francisco Viruega, és una pel·li que es diu Amanece, i és una òpera prima molt intimista, una pel·li de la relació de dues germanes amb la seva mare, i d'un acompanyament, diguéssim, dels últims dies de vida d'una mare i unes filles. Però és una pel·li molt bonica i molt delicada i tinc moltes ganes de compartir-la amb tots vosaltres.
Doncs veurem aquest Amanece quan s'estreni. De moment el que sí que podem fer és veure Infiesto, aquesta pel·lícula que val tant la pena a Netflix. Per últim, Iria, sí que és veritat que quan parlem amb molts actors i actrius, parlem del món del teatre i preguntem molt com està el món del teatre i trobem molt la resposta típica i certa, a més, del món del teatre sempre ha estat en crisi. Com està el món del cinema? S'omplen les sales?
Doncs mira, a nivell de números, xifres, no ho sé. Segurament no estem, diguem, tirant coets perquè hi ha moltes sales, no?, que s'han tancat, que estan allà com... El cinema és un negoci complicat, és complexa i és una indústria que, bueno, que va a trompicons. Però crec que, tot i així, el nostre cinema té salut. A nivell creatiu, crec que estem en un moment com molt bèstia. D'aquí dues setmanes, no? Aquest cap de setmana no, el següent, es celebren els Goya i aquest any em sembla que hi ha com una mena de boom de coses com molt espectaculars. Llavors, a nivell de xifres de sales, segurament la cosa està una mica coixa, però a nivell de qualitat, que això no està afectant la qualitat del nostre cinema, doncs crec que no. Tot el contrari, estem creixent.
T'ho pregunto diferent, eh? Les institucions aposten per la cultura?
No tot el que segurament haurien o podrien. Mai és suficient. Crec que la cultura és un bé que hem de cuidar entre tots i totes.
Iria del Río, moltíssimes gràcies per aquesta conversa que ha valgut molt la pena, que vagi molt bé.
Gràcies a tu.
que sí.
Tú no estás loco. Enfermo, sin duda.
No, nosotros no estamos enfermos. Es la sociedad en la que lo está. ¿O no has visto lo que está pasando allá afuera?
¿La pandemia?
El fin del mundo.
La dábamos por muerta. Bueno, menos su madre. Ella era la única que mantenía la esperanza.
Cuando la vea le va a dar algo.
Es su hija y está viva. Lo demás le va a dar igual.
¿La encontraron?
Su hija ha aparecido.
Se llama Sayoa Blanco. Llevaba casi 3 meses desaparecida.
¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
Por el estado de sus ojos y de su cuerpo, debe de haber estado encerrada todo este tiempo. ¿Se recuperará? Habrá que ver lo que dice el neurólogo.
¿Cómo está la chica?
Pues en estado de shock, así que tendremos que empezar la investigación a ciegas.
Con lo del estado de alarma voy a necesitar a todo el personal disponible. Así que os tendréis que ocupar de este caso los dos solos.
Investigaron su entorno, los delincuentes de la zona, pero sin resultados.
Tendremos que empezar de cero.
Doctora, cualquier cosa que la chica diga o dibuje nos sería de gran ayuda.
Lo último que debemos hacer ahora es obligarla a recordar lo que pasó.
Pero su secuestrador podría desaparecer.
Sí que podría secuestrar a otra chica.
¿Cuántos eran, Sayoa?
No podemos perder más tiempo.
O me dices lo que sabes, o te acuso de encubrimiento.
No puede haber gente tan...
Lo vamos a coger.
Parece el fin del mundo.
A lo mejor lo es.
Radio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
Pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Radio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Els dilluns són Òpera Rock a la Caravana de Ràdio Estel.
A 5 minuts, gairebé 6, que passen de 4:45 de la tarda i ja ho sabeu que els dilluns fem Òpera Rock, però com que el dilluns vam tenir Víctor Rodrigo, avui la tenim amb ella. Correcte. Maria Broncova, què tal?
Hola,
com estàs?
Tarda. Molt rebé, molt contenta de ser.
Oi, que bé.
Sí, a tope, a topíssim.
Ara.
Sí.
Què ens portes avui, va?
Doncs mira, com la setmana passada us vaig portar una petició popular i també una mica de peloteo a la teva persona, preferida, sí. Doncs avui he decidit fer-me una mica peloteo a mi mateixa, vale?
Està bé.
Sí, mira, he tingut una mala setmana i he dit, saps què? Portaré una de les meves òperes preferides, saps?
Crec, em penso...
que ja saps per on van els tiros, eh?
Primera, que sé per on van els tiros. Uh-huh. I segona, que estaríem al meu top 3, també.
Sí o no?
Sí, sí.
A
sí.
Tope, doncs vinga, va, som-hi. Va, us poso en context, perquè ja va ser un superboom en el seu moment. Uh-huh. Ha tingut una vida escènica ininterrompuda, i això és supermeritori, des del dia de la seva estrena. Fixa't que Rossini, te'n recordes el de l'Elisir d'Amore i el dels Canalons?
Ara, doncs, Elisir d'Amore i Canalons,
eh? Sí, referents, sí. Doncs ell va declarar que es tractava de la seva Bíblia particular. Sí. I Wagner, aquell de Tristany i Isolde...
boníssim.
Sí, un gran amic nostre,
sí,
oi?
Sí, sí, sí.
Bé, doncs la definia com l'òpera de les òperes. Atenció, perquè escriptors com Goethe, Byron, Hoffmann o Flaubert l'han referenciat, i a més amb passió. Kierkegaard la va prendre com a referència pels seus escrits sobre Eros.
Toma.
I molts compositors, com Beethoven, el nostre geni sord, del que vàrem parlar fa poquet, Chopin o Liszt, que ja en parlarem, van crear variacions sobre el melodies de l'obra. Mm. Així que avui, senyores i senyors, Don Giovanni.
Deia aquí, sobretot aquí, perquè estava parlant amb la Maria fora de micro i li deia, et puc fer una pregunta? No sé si aquest inici de Don Giovanni, Mozart, aquí s'inicia el que després serà el Requiem de Mozart. T'ho dic perquè...
Hi ha una cosa funesta, mortuòria, i tens tota la raó. Tens tota la raó. No et podria dir que s'inicia el Rèquiem de Mozart, però sí, comença a composar els temes dramàtics i sobretot de mort d'una manera molt diferent, i són les que marcarien. Aquest Don Giovanni és un abans i un després en la seva composició per moltes cosetes que ara t'explicaré.
Bona
vida, Joan. Molt bé, m'agrada.
Cosites.
Vinga, doncs som-hi i anem a esclarir això que preguntes, que té molt de sentit. Mira, durant el 1787, Mozart té 31 anys. I tot i que està molt malalt, recordem que ell està malalt molt sovint, es troba en ple apogeu de la seva carrera. Mm-hmm. Està tenint un èxit enorme amb les seves òperes. És absolutament feliç amb el seu compi d'aventures, en Lorenzo da Ponte, amb qui l'ha empatat fortíssim ja en aquest punt amb Le Nozze di Figaro i La flauta màgica. I són, bàsicament, el duo meravella del panorama operístic. O sigui, estan a tope. Es guanya bé la vida, té fama, reconeixement, i es troba, a més, en un moment creatiu completament satisfactori. Per què? Perquè pot explorar, pot fer el que li dóna la gana, pot passar dels convencionalismes del classicisme i treure del seu genial cap tot allò que l'apassiona. I què passa? I aquí ve la resposta a la teva pregunta. Que durant la composició d'aquesta obra pateix la mort del seu pare. Aquell que, ja sabem, tenia una relació tremenda de dependència, d'abús, toxicitat, però clar, va ser un impacte emocional per ell bestial, i sens dubte li dona aquesta volta, aquesta vuelta de tuerca a les seves composicions relacionades amb la mort. I aquest, precisament aquest, és el punt de partida. Mozart i da Ponte decideixen investigar sobre la vessant més teatral de l'òpera. Volen carregar-se les normes de comèdia, tragèdia, teatre, i unir-ho tot per tal d'explicar una història. I en aquest context neix aquesta història, Don Giovanni, que està basada en el mite de Don Juan, del famós Burladero de Sevilla, atribuït a Tirso de Molina, que ara es veu que no, però bueno, esto sería de otro costal, da igual, no importa. I aquest Don Giovanni és un drama jocoso, que vol dir drama còmic.
Val.
Per què? Perquè el duo Meravilla veuen clarament que aquesta història no es pot encasellar. És com a la vida. A la vida mateixa hi trobem tragèdia, drama, coses terribles, però també, i alhora, moments absurds, divertits, còmics...
Així que,
clar, però és que és així, clar.
Sí, 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 és així, és així.
I ells ho van veure claríssimament i van dir, si aquesta història pretén ser real, no pot encapsular-se en les convencions formals de drama o comèdia. No, ha de ser una partitura tan complexa com les pròpies emocions humanes.
És més alegre, veus?
Sí, clar, perquè ha de passar per tot arreu, com a la vida mateixa, si no, què estaríem fent aquí, oi? Vinga, doncs com podeu anar sentint, ja estem davant d'un Mozart madur. A nivell compositiu, estem parlant, ja hem parlat moltes vegades, que a nivell personal la maduresa no li va arribar mai.
No,
que tu diràs coses de genis, jo dic falta de psicòlegs, aquí està, d'acord. Doncs aquesta maduresa compositiva el porta a fer una partitura increïble. Per què? Perquè ell no s'encaparra ni en fer lluir els cantants, ni fins i tot en la filigrana de la seva pròpia composició, sinó que el que vol és transportar-nos emocionalment a cada moment. I la seva música acaba sent l'instrument que ens porta a l'emoció. I la base d'aquesta emoció és la història, però sobretot els seus personatges. I el que resulta més important per l'època, i per primer cop es fa, és el perfil psicològic de cada un d'ells.
Com d'aquí, eh?
És increïble, perquè te'n recordes que parlem de Verdi i de Puccini, i aquests protagònics que són tan propers i emmirallen l'espectador.
Sí.
Doncs va ser Mozart el primer en plantar la llavor de que això fos possible. El primer en fer personatges rodonets, amb su cara A i su cara B, complex, més enllà de l'estatus, de la posició, una passada. I, atenció, perquè aquesta és important, en primer en fer una presència femenina forta, rellevant i creïble. ¿Vale? Perquè allò de la damisela en apuros...
No.
S'ha acabat. Mira, no. Mozart i de Ponte...
Allò d'on
no.
Són les dones, eh?
No. Ja n'hi ha prou de... Ai, per favor, rescata-me. No, basta, stop it, ¿vale? S'ho passen pel forro de la xirivia, Mozart i de Ponte, això, ¿vale? I aporten aquests personatges femenins una personalitat molt més forta, molt més complexa, fins i tot que la pròpia obra original.
Anem amb l'argument, Maria?
Sí, jo crec que ha arribat el moment, estem en context i ens situem al segle XVII a Sevilla.
Ui, quina calor.
Sí, tota. Bueno, però només és un dia. Per què? Perquè l'obra ens narra les últimes 24 hores del nostre llibertí. Tot comença amb don Giovanni enmascarat, sortint del dormitori de la seva nova conquesta, que és doña Anna, que crida demanant socors al seu pare, il comendatore. Per què? Doncs perquè li han robat l'honor. Don Giovanni arriba al jardí i es retroba amb el seu criat Leporello, que tot i veure's arrossegat per la locura sexual del seu amo, el pobre home té valors. Vale? És bona gent.
Mira,
fa el que fa perquè no li queda remei. I clar, es veu constantment embolicat en merders terribles per culpa de les aventures del seu amo. És perquè et facis una idea amb l'asno de Shrek? Sí? Doncs pues sí, ese és Leporello.
Val.
Okay. Doncs quan Leporello i don Giovanni estan a punt de fugir, apareix el pare de doña Anna, el comendatore, retant el mamón aquest que ha ultratjat a la seva filla a un duel d'espases. Què dius tu? Hagués estat maco que el pare de l'ofesa hagués pogut assassinar aquest senyor? Doncs sí. Però, com el pitxaló, que és més jove, més fort i més àgil, doncs acaba ferint de mort el pobre home.
Clar.
I, a sobre, fugint de l'escena del crim.
Home,
sí,
això
sí,
no...
Sí. Oi tant, no, don Giovanni, muy romantizado, olvídate, basura.
Fora, eh?
No.
Val.
No ens el carregarem tot sencer, vale? Et sembla
perfecte.
Bé?
Perfecte.
Vinga, què passa? Que doña Anna descobreix el cadàver del seu pare
sí.
I plena de fúria, de ràbia i molt dolor, jura venjar-se amb l'ajuda del seu promès, don Octavio. Què dius tu? Aviam, parem un moment.
Va.
Si està el promès allà, que clarament és la millor opció per retar-se a duel amb don Giovanni, que el pobre comendatore ja està a la tardor de la seva vida,
sí,
m'entens?
O sigui,
aviam, sí. Què merdes ha passat aquí? O sigui, què estava fent, Octavio?
Sí.
Què estava fent? O sigui, la seva promesa està a l'habitació del costat, sent forçada, i aquest que feia? Escoltar heavy metal amb cascos d'inhibició del soroll?
Sí, sí.
O què onda?
No,
és que no ho entenc. Molt malament, don Octavio. Mira, si em preguntes a mi, jo penso personalment que aquí hi ha una petita crítica molt subtil i molt vetllada, sí, al matrimoni de conveniència.
Bona.
Sí, i crec que Mozart i de Ponte estan convertint el don Octavio en un sieso i en un covard i de divines.
Bona,
sí,
molt bona.
Sí, és la meva opinió, sí. Va, qüestió, estem a la introducció i ja hem col·legut a lo mejorcito de cada casa, eh? Sí, tenim a don Giovanni, que abusa i assassina, i a la contraposició, que és don Octavio, que bàsicament no fa res.
Déu-n'hi-do, quina veu.
Oh, és que tots són baixos i barítons, sí, sí, és que te vibra el bajo vientre de la passió, oi que sí?
Sí, sí, sí.
Vinga,
sí,
va,
sí.
Seguim. Què passa? Que a Don Giovanni tot aquest dramatisme li xupa un peu, d'acord? Sí. Sí. I què fa? Doncs, evidentment, és hora de buscar una nova conquesta.
Sí.
I troba pels carrers de Sevilla a una dama plena de fúria, de la qual ja havíem parlat tu i jo quan parlàvem de Mozart.
Ai.
A la meva preferida de tots els temps, Doña Elvira. Complexa, rodona, meravellosa, sisplau, escoltem-la.
Esteu fesa, eh?
Home, perdona,
sí, sí,
és que
sí,
la història
sí, sí,
és fosca, eh?
Clar.
Mira, jo t'explico. Elvira es va deixar seduir per Don Giovanni. I un cop ell la va abandonar amb tota la càrrega de rebuig i humiliació...
Fatal. Vale?
El primer impuls que té ella és arrencar-li el cor. Eh?
És un ghosting del segle XVII.
Sí. Aleshores ella diu, vaig a arrencar-li el cor i a fer una escabetxina. Que dius tu, mal ahir l'autoestima, mal herida gestionada?
Clar.
Sí, completament. Però aviam una cosa, escolta'm, Joan. Que tiri la primera pedra ara mateix,
sí,
qui no hagi pensat exactament això quan ha patit un desengany amorós?
Clar.
Lo de Shakira se queda cortito.
Clar.
Ah, claro.
Sí, sí,
claro,
sí, sí.
Davant de te arranco el corazón... Pues,
és així.
Sí.
És així.
Qüestió, què passa? Don Giovanni, en veure una dona aparentment vulnerable i enfadada, fa un a por ella.
Ai.
Perquè és basura, este senyor. Eh?
Sí, eh?
Aleshores, no és conscient de que ja havien estat junts.
No, no ho recorda, eh?
No. Basura, immunda. Però què passa? Que quan es troben cara a cara, pam! El tio agafa i marxa cagant llets.
Home.
De ai, que miedo, papi. T'ho juro.
Covarde.
Sí, sí, sí. Per què? Doncs perquè, exacte, perquè és un covard, perquè és incapaç d'encarar una conversa adulta. Així que, dicho lo dicho, pies en polvorosa i allà queda en ella i el pobre ha criat Leporello, altrament conegut per nosaltres com Asno, ¿vale? Ella flipant, esclar,
claro,
però esto què és? Esto què basura és?
Claro.
I Leporello fa el clàssic de el problema no eres tu, querida, sinó el mamón del meu jefe, claro, d'acord?
Claro,
que, per cert, a partir d'ara ja no li diré Don Giovanni més. Ara
Val.
Serà mamón, eh?
Val.
Sí. Mamón, ja està, perquè ja no el romantitzem més,
sí,
va?
Sí, 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 sí.
Vinga, va. I què li explica Leporello? Doncs que el seu jefe és un putero, vaja.
Sí, 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 és així, és així.
Escoltem-ho, és... escoltem-ho, sí, sí, sí.
In Italia 640. In Lavagna 231. Cento in Francia e Turchia 91.
Toma ja.
Exacte, aleshores l'asno li diu a Elvira que aquest senyor pues, ja s'ha trincat a més de 1.003 persones a Espanya, només a Espanya.
Només
o sigui,
Espanya,
el catàleg suma unes 2.000. I què passa? Doncs Elvira fa un canvi de xip. Diu,
sí.
Això de la venjança no acaba, no va,
funciona.
No funciona, de fet,
val.
No. Així que activa la sororitat a tope, vale? I fa un canvi de plans. S'ha acabat posar el focus en ell. És el moment de protegir i advertir altres dones de qui és realment Don Giovanni el mamón, perquè cap altre torni a patir.
In Italia 640, in Lavagna 231.
Va comptar amb països i números?
Sí, senyor.
Home, déu-n'hi-do, eh?
Impressionant.
Clar, tu iràs.
Més de 2.000.
Clar.
Tot, a totes.
Escolta'm.
No, mamons, sí, que
sí,
ja
sí,
està,
sí.
Ja, però sí. Vinga, va, fem un canvi d'escenari. Perquè seguint els passos de la fugida del mamon, ens trobem a les festes de prometatge de dos camperols, Masetto i Zerlina. Què passa? Que en veure la jove núvia, sí. Don Giovanni no es pot resistir i desplega totes les seves armes per conquistar-la i aprofitar el seu dret a pernada.
Ara.
Home, per favor, mira, que tots aquells que no ho sapigueu, és el terrorífic costum que donava dret als amos a anar al llit amb les donzelles que tenien al seu servei just abans de que contraguessin matrimoni.
Sí.
Cosa que a Mozart i a Da Ponte, i a mi també, evidentment, ens fa molt fàstic a tots. Sí. I ells dos ho denunciaven tot sovint a les seves òperes, sempre que tenien ocasió.
Mira, Mira tu el don basura aquest.
Ah, sí? Però veus que això és tendre i bonic?
Sí.
I saps per
ho
què?
Ho sembla, eh?
Ho sembla, perquè ell no va allà a dir-li «Voy a usar el derecho de pernada». No! No. Va i li diu «Ai, Gerlina, mira, et portaré el meu castell. Després ens prometrem. Et convertiré en una dama de l'alta societat i tot serà preciós.
Home.
I t'estimaré per sempre».
Home.
És que és un porc.
Lleig.
Veus? I clar, què passa? Doncs ella veu un senyor atractiu, poderós, amb possibilitats de donar un pas endavant econòmicament, i dubta fort, tan fort que a punt va estar de caure amb braços mamonils. Eh? Però no, què va passar? Pam! Mi querida doña Elvira aparece en acción. Arriba just a temps per advertir-la i desbaratar els plans del seductor.
Nota que s'emprenya el senyor Basura, eh?
Sí, notes aquí ja la tensió?
Sí,
doncs per què? Perquè la trama continua. I com continua? Doncs mira, la filla del comendatore, doña Ana, i el seu promès don Ottavio, el que no fa res, descobreixen finalment l'identitat de l'assassí, que és el Mamón, com ja tots sabem.
Clar.
I què fan? S'alien amb dona Elvira per desemmascarar el malvat. També Maseto, que és el camperol que s'havia de casar amb la pobra Zerlina, ha desplegat tot un petit exèrcit de camperols per capturar-lo. Sentiu la tensió per aquí? Així que tenim bàsicament mig Sevilla buscant a don Giovanni per venjar-se. Però, malgrat tots els esforços, el Mamón aconsegueix fugir una vegada més.
Fatal.
I com ho fa? Intercanviant la seva roba amb la del seu criat Leporello. També, evidentment, aprofita la vinentesa per forniciar-se diverses criades.
Ja que estàvem per allí...
Sí. I el nostre pobre asno Leporello està a punt de morir per això. Sí, és correcte, estan a punt d'assassinar-lo, però al Mamón li és absolutament igual. I mira, després de tots els folleteos i fugides per la correlació general de tota la gent que li vol mal, don Giovanni i Leporello acaben amagats en un cementiri.
Toma ja.
Mira, és una nit fosca, de lluna plena, i entre la boira descobreixen l'estàtua del comendatore, aquell que havien assassinat, que havia assassinat don Giovanni. Leporello, pobre, es caga viu de por.
Clar, tu iràs.
Clar, perquè ell ho percep com una terrible senyal. Però què passa? Que el nostre Mamón aprofita per fer mamonades i decideix vacilar un cop més. S'enfronta a l'estàtua i fins i tot la convida a sopar.
Home. Molt lleig el que està fent aquest senyor, eh?
És molt
lleig.
No t'agrada, no ens agrada gens.
No.
I tampoc li agrada l'univers, perquè de cop i volta, en un silenci sepulcral, els elements sobrenaturals intervenen i el cap de la figura de marbre es mou afirmativament acceptant la invitació. Guardate, guardate,
això collona, eh?
Sí.
Clar.
Leporello està mort de por, perquè tot plegat té una mala pinta terrorífica. Però què passa? Que don Giovanni decideix preparar un banquet pel seu convidat de pedra.
Sí.
Està clar, ho perceps, que al final s'acosta, però ell, tan vanitós com és, no és capaç de veure-ho. I abans de que tot se'n vagi a la porra, la nostra dona Elvira encara fa un últim intent.
Mira-la, ella.
Sí, que dius, per què? Doncs jo us ho dic. Doncs perquè és bona persona. Perquè encara té esperança. Perquè ella l'ha estimat de veritat i necessita mirar-lo als ulls per últim cop i demanar-li que canviï, que no faci més mal a les persones, que no jumgui més, que se'n penedeixi abans que no sigui massa tard. Però com us podeu imaginar, no serveix per res. I atenció, aquí he de parar un segon.
Sí?
Sí.
Val.
Sí, tinc un missatge per les dones del món.
M'agrada.
Tinc un missatge.
Som-hi.
Heu vist el que he dit? No serveix per res.
Ara.
Que no, que qui no és generós emocionalment, qui no s'ha treballat, no canviarà mai. Deixeu-ho estar. Que el vostre amor, per gran que sigui, no pot canviar ningú que no ho desitja. Ok? Us estalviarà molts mals de cap. D'acord, fins aquí el meu consell. Música.
Oh, Giovanni, Giovanni.
Perceps la cosa fosca?
Sí, sí, sí.
Les forces sobrenaturals?
Ara.
Per què? Doncs quan ha quedat ja més que clar que no hi ha redenció possible, que aquest mamón no canvia ni canviarà, apareix envoltat de la broma i la penombra l'estàtua del Comendatore al Palau.
Compte aquí.
Sí. I ha vingut per fer una última pregunta, i és: don Giovanni, te'n penedeixes? A aquestes alçades totes i tots tenim clara la resposta, oi?
Sí, 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 tant.
I què passa aleshores? Doncs que les portes de l'infern s'obren per acollir amb els braços oberts aquell que ha ferit a tantes i tantes persones.
Ara.
I així, gràcies a la intervenció de les forces sobrenaturals, Mozart, De Ponte, Tirso de Molina, Molière, Zorrilla, jo misma, condemnem a l'infern a més gran dels mamons, don Giovanni.
Se'n diu ària d'això, però és preciosa aquesta ària.
És un terzetto. Hi he posat la peça més angelical perquè, queridos, el mal ho ha muerto. I soy feliz.
Que bé, eh?
Oi? Mira.
Deies que Mozart creava un canvi de paradigma en el món de l'òpera.
Sí.
També en això.
Sí. Sí,
això. És just.
L'obra no s'acaba així.
Ah.
Esto lo he escogido yo porque me hace feliz.
Val.
Per què? Perquè així, senyor, s'acaba aquesta obra mestra de la història de la música i de la cultura occidental. Té un equilibri, com heu vist, perfecte, entre tragèdia i comèdia. És una definició musical i dramatúrgica perfecta dels seus personatges i resulta una revolució. Per què? Pel to contestatari del xoc entre l'univers moral elevat i l'oposició titànica del protagonista. I quina és la meva conclusió? Doncs una obra mestra amb una clara moralina. Responsabilitat afectiva i generositat emocional. I si no, ardet en el infierno.
Tan angelical com aquesta, com aquest tercet d'aquesta òpera, és la nostra directora escènica i divulgadora musical, Maria Boronkova, que esperem el proper dilluns per explicar-nos més òperes com aquesta.
I tant,
amb
molt de gust.
La gràcia i l'amor per la música amb què ho fa. Gràcies, Maria, fins al proper
moltes
dilluns, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu.